La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 5 minuts del matí del dimecres 7 de juliol de 2021, dia de, que hauria avui, s'hauria d'estar celebrant Sant Fermí, però ja sabem que també per segon any consecutiu a Pamplona avui no hi haurà festa. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el gall del monestir, la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat. Repassarem l'actualitat de la ciutat, sobretot, avui l'actualitat ve molt i molt carregada d'informació local, i si queda temps farem algun cop d'ull a l'actualitat nacional. Avui ens acompanya un representant de cada partit polític, representat al ple, menys Ciutadans, que ha excusat la seva absència avui. Per tant, saludem els companys que tenim ara mateix en antena. Josep Maria Vallès, regidor de Junts per Sant Cugat, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
La Gemma Aristoi entrarà en uns minuts perquè estava tenint uns petits problemes tècnics. Saludem també Francesc Aguilar, secretari de Política Municipal del Partit dels Socialistes. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I finalment, Marco Simarro, regidor de la CUP. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Començarem pel tema de més actualitat i que ha fet que es parli de Sant Cugat a tots els informatius nacionals, que és l'agressió que va patir l'Àlex Exojo durant la festa major, el dia 26 concretament, el dissabte. No sé com ho heu vist. Mira, just ara entra la Gemma Aristoi, la saludarem abans de començar. Hola Gemma, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Just acabàvem de començar i acabava de saludar tothom, per tant t'incorporo a la tertúlia. Doncs, com deia, començarem el ple amb el tema de més actualitat, que és l'agressió que va patir l'Àlex Exojo durant la festa major, el dia 26, val? I del qual tots els informatius nacionals estan parlant de Sant Cugat. A més, ha fet, per desgràcia, hi ha hagut coincidència amb el cas del Samuel de la Corunya, que en aquell cas, per desgràcia, va acabar amb la mort de la persona agredida. Però bàsicament volem parlar de, primer, com heu vist això que ha passat a Sant Cugat. És evident que no és un fet aïllat, perquè per mala sort, diguem, està passant a molts més llocs. Com heu vist? Si vols, comença tu mateix, Marco.
Bé, és molt preocupant, vull dir, crec que tots compartirem el mateix missatge de fons. És una qüestió altament preocupant, que a més coincidia en el mes de l'orgull, no? Un mes que ha de ser reivindicatiu de totes les formes d'estimar i de viure i de ser. Al final ningú hauria de patir discriminació per ser com és, i estem vivint una regressió social, no? En aquest sentit, i cultural, perquè estem veient com els agressors, no? Se senten impunes al final per cometre aquest tipus d'agressions, remarcant al final l'orientació sexual o la possible orientació sexual de la persona que agredeixen, perquè això a vegades no és ni el motiu pels agressors. Jo crec que hem de fer una reflexió seriosa com a societat. Els discursos d'odi que han anat imperant i campant per tot arreu, no només per les xarxes, sinó també oxigenats també per molts mitjans de comunicació de tirada estatal, no? Estem parlant dels discursos de l'extrema dreta, doncs segurament ara en veiem els resultats. Els resultats són nefastos per a una societat que es vulgui cohesionada i per a una societat que es vulgui lliure d'opressions. I l'extrema dreta assenyala, els mitjans o les xarxes socials els donen el bombo necessari o els han donat el bombo necessari, i finalment ens trobem en situacions com aquestes. Vèiem ahir, crec que era, que el mateix partit d'extrema dreta, del qual crec que tots sabem que parlem, assenyalava el director editorial, no sé si no dic directament del Jueves, però sí de
l'editorial RBA.
L'editorial RBA l'assenyalava i el convidava, no?, a la gent a trobar-lo fora de l'oficina de treball. Això és molt perillós i clarament estem vivint una regressió i cal fer efectiu aquest cordó sanitari contra l'extrema dreta i contra l'odi i el feixisme.
Perfecte. Gràcies, Marco. Josep Maria, per part de Junts.
Comparteixo les paraules del Marco. La millor resposta que podíem fer a Sant Cugat, com a mínim, ahir era doncs el que vam fer, no? Érem, no sé, els mitjans parlen de 250 persones, hi havia molta gent concentrats doncs contra la violència LGTBI-fòbica, no? Crec que hem de continuar treballant tots, tothom, en tots els estaments, la societat, la política, fer molta pedagogia, treballar-ho a les escoles. Jo crec que cal garantir doncs, que totes les persones puguin ser el que vulguin ser sense haver de patir cap tipus de violència, faltaria més, i no anar pel carrer amb por, evidentment, no. La diversitat no hauria de ser cap amenaça. Poc més a afegir, la veritat.
Molt bé. Gemma?
Bé, doncs, en la línia, perquè ja veiem que estem tots d'acord, certament és un manifestar un rebuig absolut a qualsevol discriminació, no? Justament la diversitat ens fa més rics, i el que hem de garantir és aquest treball, aquest respecte a aquesta diversitat. Des de la institució el que anem fent, no? O des d'Esquerra sempre hem procurat, doncs, anar defensant aquests drets, a ser, a sentir-se, a estimar i a viure al final, no?, amb aquesta diversitat, i això és el que ahir vam tornar a manifestar. Realment, ara el Josep Maria parlava de la paraula por, no?, i és el que s'ha manifestat molts dels assistents, que són del col·lectiu LGTBI, i bueno, és una qüestió preocupant, no?, i és amb el que juga justament, com deia el Marco, l'extrema dreta, per tant, a combatre-la dia a dia i enfortint-nos des d'aquest respecte i des d'aquesta mirada a la diversitat, que és el que ens farà ser una societat, doncs, això, més inclusiva, més forta i en realitat, doncs, més digna amb tots aquests drets que hem de treballar i garantir.
Molt bé. Francesc, els socialistes?
Bé, m'afegeixo a totes les valoracions que s'han fet dels companys i companyes. Nosaltres com a partit doncs condemnem totes les agressions homòfobes que han succeït, doncs, en els últims dies i que succeeixen durant els últims anys, també, doncs, de la violència de gènere i de qüestions de raça. Sobre la qüestió aquesta de Sant Cugat, doncs, bueno, nosaltres creiem que cal deixar treballar els cossos policials. Es veu que hi ha la sort, doncs, que hi ha testimonis, doncs, que la policia, doncs, actuï amb els seus protocols. També es veu que va actuar també el servei d'emergències. Per tant, doncs, hi ha persones, doncs, que van veure els fets i, per tant, doncs, el que volem és que s'esclareixi, que els cossos policials facin la seva feina i podem saber exactament, doncs, com va succeir tot, no? I els culpables, doncs, que els detinguin, bueno, que passin a disposició judicial i es pugui esclarir tot quan abans millor, no? Per tant, tota la nostra solidaritat amb aquesta persona agredida i amb totes les que hi ha hagut en els últims anys, no? També jo vull valorar positivament la concentració que va haver-hi a Sant Cugat, no? Però també totes les concentracions, doncs, que hi ha hagut a la resta de Catalunya, a la resta d'Espanya, no? Per tant, això vol dir que tenim una societat, doncs, compromesa amb garantir, doncs, aquests drets d'aquest col·lectiu. I jo volia fer això, una reflexió, no? Dir que tenim una societat, tant la catalana com l'espanyola, molt, molt tolerant amb el col·lectiu LGTBI, no? des de fa molts anys. El que passa que, bueno, que hi ha persones, no? I inclús, doncs, certs sectors de la societat i de la política, doncs, que no els hi agrada que hi hagi persones, doncs, que estimin a persones del seu mateix sexe. I, per tant, doncs, crec que la societat catalana i espanyola està molt més avançada que altres països europeus, no? I això també ens hem de sentir orgullosos, però també treballar per rebutjar, doncs, qualsevol agressió homòfoba.
Molt bé, moltes gràcies, Francesc. Sobre això, volia afegir, diríem, una mica al debat, atent relatiu, però vaja, crec que des del punt de vista legal, no?, hi ha el dubte, i em sembla que en el cas del Samuel també s'està ara esclarint i investigant, no?, és a dir, què es considera agressió homòfoba i què no. No? Diríem, si primer comença amb un robatori i després, dins del context del robatori, hi ha una agressió homòfoba o amb crit de, com en aquest cas, no?, de maricón, això legalment es tipifica com agressió homòfoba i, per tant, té l'agreujant d'agressió homòfoba, o només és agressió homòfoba aquella que és quan directament només pel simple fet de ser com ets, una minoria, digue-li el col·lectiu LGTBI, o digue-li un immigrant, o digue-li qui sigui, no?, un delicte d'odi, el que s'entén un delicte d'odi. I aquí pot ser que, diguem, la llei no acabi de casar amb el que tots entenem que és una agressió homòfoba, no? No sé, què en sabeu d'això? Nosaltres avui estem treballant amb advocats per mirar d'aclarir i farem una peça en relació a aquest tema, no? Perquè s'ha generat aquest dubte, no? Segurament socialment ningú ho posa en dubte, però veurem legalment què és el que tindrà, quina conseqüència tindrà, no? No sé com ho veieu, qui vulgui intervenir primer. Tu, Gemma, mateix? Digue, el micròfon, va, ara.
No, sí, no, anava a dir igual, Marco, sí, perquè també he aixecat la mà, però vaja. Jo no sóc experta jurista, ni molt menys, però sí que tinc coneixement del que vol dir violència i moltes vegades doncs, la llei no acaba de perfilar quins són aquests tipus de violència, no? Però existeix aquesta violència també verbal. Amb els anys hem anat veient també a nivell de les agressions masclistes, no? que anàvem col·locant i anàvem enriquint-nos també amb aquest llenguatge entorn a aquestes violències que hem anat patint les dones de tants anys, també el col·lectiu LGTBI, i amb la qual cosa jo crec que segurament és qüestió de temps que totes vagin carrilant, que fins i tot hi hagi modificacions legals justament per encabir tot aquest tipus de violència. És cert que potser es focalitza més en un altre tipus de delicte, però no vol dir que deixem de reivindicar, com dèiem, aquests drets, que posem de manifest que un insult, en paraules també exercim la violència, i en aquest cas doncs, és evident, no? I estem veient els darrers casos que van sorgint, doncs, que van sonant aquestes paraules, amb la qual cosa doncs, segurament és qüestió de temps, com deia, que a nivell legal s'incorporin aquest tipus de delictes també amb aquesta mirada més verbal, perquè al final és el que s'acaba patint també, o de forma més, podríem dir, com més fluida, perquè al final són aquests crits, aquesta manera d'expressar-se que surt amb tota normalitat, no? I com deia, s'està exercint una violència. Per tant, haurem de reivindicar doncs, que hi hagi aquesta cura també a nivell verbal i que es contempli si és el delicte, doncs, i pot ser acompanyat, pot ser que hi hagi més d'un delicte en la mateixa situació. Per tant, bueno, doncs, haurem d'anar perseguint també els juristes perquè siguin el més rigorosos en contemplar aquestes situacions que en definitiva són d'odi.
De fet, avui hem tingut l'exemple amb el fa 5 anys, no?, de l'agressió de Pamplona, de la famosa manada, i ara s'ha canviat la llei, no?, precisament pels dubtes que va generar aquella agressió, no? Marco.
Res, si no, poca cosa a afegir, Jo crec que va, inclús tinc la sospita de que és més difícil o més complex gestionar a nivell dels cossos policials i de l'àmbit judicial un delicte d'odi, no? Pel que implica en una investigació, segurament, i tal, i per això és més fàcil reduir-ho al primer motiu, en teoria, no?, i presumpte, que és el robatori. Jo crec que sí que és interessant que si algú agredeix una altra persona al crit de manicón o assenyalant la seva condició de ser, com moltes vegades diem que a les dones són agredides per fet de ser dones, això és una cosa que no hauria d'existir, doncs crec que sí que hauríem d'estar parlant de delictes d'odi o al final d'una fórmula que permetés a nivell judicial parlar-ne en aquests termes. No escorrir el bulto, diguem-ne, de si primer va patir un robatori o no, perquè al final això està allà i és el caldo de cultiu, no?, a nivell social perquè les persones o col·lectius de persones tinguin por i això és el que no pot ser. Per tant, l'odi és algo que hem d'erradicar.
Molt bé, gràcies. Josep Maria?
Sí, també en la mateixa línia. Jo crec que també que l'agressió verbal, un insult, és una agressió més. És una agressió, indubtablement. És com els maltractaments, no? El maltractament no és només violència física. Vull dir, hi ha molt maltractament psicològic. Coacció, amenaça, insult. Tot això és agressió. És agressió. Jo és que ho compararia amb això. És que és un exemple més. Vull dir, també desconec la llei en aquest sentit, però evidentment insultar, vull dir, no cal arribar a les mans per insultar o per coaccionar o per fer sentir malament una persona.
Mm-hmm. Molt bé. I Francesc, vols afegir alguna cosa?
Bueno, no, és un tema bastant interessant, no? Així, a nivell judicial, a gent que li agradi el tema del dret, perquè moltes vegades els jutges a vegades no saben com interpretar segons quines accions, no? Perquè el codi penal és el que és, no? I a vegades doncs, s'ha de generar aquests debats i aquestes, i malauradament, doncs, aquestes agressions per poder-lo canviar i poder veure i poder impartir justícia, no? Cada agressió doncs, és diferent, no? És a dir, hi ha també agressions a les xarxes socials, agressions verbals, com hem comentat, i per tant, doncs, a vegades és complicat doncs, posar el, no? És a dir, filar ben prim per veure quin tipus d'agressió, doncs si hi ha hagut primer un robatori, després un delicte d'odi, però crec que bueno, els jutges en aquest sentit doncs tenen feina, però també crec que és important doncs, que el testimoni, no? la víctima i tota la gent doncs, que va veure l'escena doncs, puguin donar la seva visió, no? I també això als jutges doncs, crec que els hi pot ajudar per veure doncs, quin tipus de delicte s'ha comès.
Perfecte, moltes gràcies. Canviem ara de tema, però parlarem d'un altre tema que també, per desgràcia, ens situa Sant Cugat, diríem, en primera línia mediàtica, és que és les xifres de les dades Covid, que diem nosaltres, no? Les dades epidemiològiques de Sant Cugat, que estan molt disparades a tot arreu, però a Sant Cugat, dins el context sobretot del Vallès Occidental, és de les ciutats molt més altes, amb un risc de rebrot que supera els 2.000 ara mateix. Començo per tu, Gemma, ja que a més ets la regidora de Salut de l'Ajuntament. Evidentment estàs preocupada. Fins a quin punt diríem, podem fer alguna cosa més enllà de les crides a la responsabilitat?
Bé, les dades són les que són i com deies, són compartides amb el país. Certament doncs, el fet que relaxessin les mesures doncs, ha generat que hi hagi un relaxament social, segurament fruit de la necessitat que tenim totes i tots, no? d'anar-nos alliberant una mica de la mascareta, de poder sortir al carrer amb una mica més de tranquil·litat, el fet que hi hagi la limitació de grups de 10, no? Que ja siguin només una xifra orientativa, doncs, segurament també ha generat doncs, que a nivell social doncs, que fem alguna trobada una mica més àmplia, no? I això doncs, ha fet que el relaxament doncs, hagi donat peu a que hi hagi un índex més elevat de rebrot. Jo afegiria més a més que som una ciutat amb força mobilitat, amb molta capacitat o molt teixit associatiu i relacional, i això també doncs, ha generat aquest punt de trobada i de reactivació, no?, que tant esperàvem. I les xifres són preocupants, sí, però alhora jo voldria posar de manifest que, per sort, això passa quan ja tenim una gran quantitat de població vacunada, de les xifres que potser eren més delicades davant d'aquest virus. Al cap sí que ens estan insistint que, sobretot per poc que puguem doncs, incidir en què és important tenir la pauta completa de vacunació, i amb això és el que anirem repetint i anirem demanant a tothom que completi, no?, les dues dosis de vacunes en els cas que siguin necessàries, perquè ja sembla que hi ha una franja d'edat que encara té alguna reticència per anar-se a vacunar, però hauríem de tenir aquesta mirada individual en benefici de la col·lectivitat. I per part nostra, doncs, l'alcaldessa l'altre dia va poder parlar amb el conseller per veure doncs, què és el que podíem fer, no?, des de la ciutat. Ell manifestava que, com deia, doncs, la situació és compartida arreu del país, que havíem d'insistir en aquestes mesures i que havíem de ser doncs, el més rigorosos possible amb tot allò que organitzem des de l'Ajuntament, que de fet és el que hem anat fent fins ara. Tot el que es podia fer ho hem procurat fer de la millor manera possible, seguint les indicacions tal com estaven definides, consultant-ho amb Protecció Civil de Catalunya, amb el Departament de Salut, justament per possibilitar activitat, però fer-ho amb les indicacions que estaven previstes i bueno, doncs, fer una crida, no? Com deies tu mateix, a continuar amb aquestes petites limitacions que encara tenim per evitar que la cosa se'ns dispari. Però bueno, aquí estem intentant recordar-ho constantment.
Respecte als actes que hi ha previstos, ara tenim la Festa Major a Mirasol, em sembla que el cap de setmana següent és la Floresta, hi ha altres activitats. Es preveu algun petit canvi a nivell de lo que estava previst o del que s'havia dit a nivell de restriccions o no?
Mira, avui ja he vist que es publicava en el centre, em sembla que és demà, no? El dia 9, no sé quin dia visc, el dia 9, doncs, hi ha la modificació que els esdeveniments poden ser, si són superiors a 500 persones, s'haurà de fer un test d'antígens, amb la qual cosa ens haurem de veure de quina manera, si hi ha algun acte, que jo ara mateix no ho sé, perquè ho gestiono més directament cultura, però era una de les qüestions que estàvem veient, a veure de quina manera doncs donem possibilitat de fer l'activitat o s'ha de reduir l'aforament per realment garantir que no tenim cap situació de risc. Això és el que nosaltres hem anat fent a cada moment, de garantir que allò que es fa està ben fet i a partir d'aquí doncs, veure si han de fer alguna modificació. Ja et dic que fa, bueno, diria que fa 3 dies o així que l'Ester Madrona, com a tinent d'alcaldia de Cultura, està preguntant-me a veure si hi ha alguna novetat. Avui ha sortit la primera publicació i en base a això és el que aniran doncs, reorganitzant o redimensionant les activitats que estiguin previstes per aquestes festes de barri que deies.
Perfecte, molt bé. Francesc, sobre el tema de les dades que tenim ara mateix a Sant Cugat i al país per extensió.
Sí, bueno, en resum, tenim, això és un augment que preocupa, no? Perquè són les dades de risc de rebrot, doncs són les més altes de tota la pandèmia, no? Tenim sort, com deia la Gemma, doncs, que ha arribat en aquest moment en què la meitat de la població doncs, almenys ja té almenys una dosi i, per tant, doncs, l'impacte que podria fer a les persones més vulnerables doncs, no és el que va passar doncs, a la primera onada del Covid. I també tenim el problema doncs, que tenim Sant Cugat és una ciutat doncs, amb molta població jove i, per tant, doncs, aquesta cinquena onada que en parlen doncs, ha afectat molt a la gent jove, no? I, per tant, doncs, les ciutats amb més població jove són les més afectades. No? Jo crec que en aquest sentit dono suport, encara que ja a vegades soc crític amb la gestió de la Generalitat, en el fet de que cal fer actuacions doncs, per contenir aquest brot i aquesta onada que s'està produint aquí a Catalunya, però també a altres punts d'Espanya. Si s'han de fer restriccions, doncs com ahir va sortir de restriccions de l'oci nocturn o de l'horari de la restauració o d'un possible toc de queda, doncs crec que s'ha de posar sobre la taula i veure doncs, quines mesures doncs, es poden fer doncs, per baixar doncs, la curva, no? I tornar, entre cometes, a una certa normalitat, no? Però, per altra banda, doncs, bueno, crec que la Generalitat en aquest sentit i com a Ajuntament doncs, hem de demanar també punts de cribatge, no? Sobretot totes les ciutats més grans de 50.000 habitants hauria d'haver-hi una estratègia, no? a nivell de país per el que deia, no? Posar un centre de cribatge en totes aquestes ciutats de més de 50.000 habitants, posar punts de vacunació massius, sobretot per la gent jove, no? Buscant aquells municipis amb més població d'aquest perfil i deixar sobretot els CAPs, no? per altres urgències, no? I voldria acabar amb una reflexió que feia amb una companya i és el fet de que si aquesta, és a dir, si el Covid, doncs, com vull dir, és a dir, afectés tant com va afectar a la gent gran que a la gent jove, doncs ara mateix ens trobaríem en una situació de crisi total i semblant quasi una guerra civil, no? Perquè moriria molta gent, no? I tenim sort això, que aquest virus doncs, no afecta tant a la gent jove, no? Però, si no ara mateix estaríem parlant de dades molt, molt, molt dures, no?
Segurament estaríem confinats com la primavera passada si fos aquest cas, però visiblement, eh? Però bueno, millor no haver-s'ho d'imaginar. Josep Maria, per part de Junts.
Sí, aquestes dades són realment una molt mala notícia per Sant Cugat, molt mala notícia perquè hem passat doncs, d'un risc de rebrot de 88, crec, a 2.400 i pico. Per tant, l'augment és molt considerable i, per tant, molt, molt preocupant. I els contagiats són justament els no vacunats, majoritàriament, entre 15 i 26 anys, com ens deia doncs, les dades que ens donen des del CAP, no? Des de la direcció del CAP. Jo crec que hauríem de fer una reflexió què ha passat aquestes últimes setmanes a Sant Cugat perquè això doncs, hagi augmentat tan considerablement. Jo crec que hi ha hagut una revetlla de Sant Joan, hi ha hagut una festa major i hauríem d'aprendre també d'aquestes coses, no? del que ha passat. De la gent que ha anat, doncs, bàsicament, jo diria els concerts, gran majoria, gent relativament jove o de mitjana, uns 30 anys, no sé, aproximadament. Una cosa, evidentment, és que l'Ajuntament segueixi totes les directrius de la Generalitat, evidentment, però després passa el que passa. Jo he parlat amb molta gent i en aquests concerts ha passat absolutament de tot. Vull dir, de seure les cadires distants, res de res, mascaretes poques, moltes i motxilles amb begudes, bueno, el despiporra, jo diria. I clar, per una banda, ho puc arribar fins i tot a entendre. Mira què us dic, perquè és normal que la gent avança i tens ganes d'arribar a una nova normalitat, no la d'abans, sinó a una altra, no? I tens ganes de viure la festa major, però jo crec que d'alguna manera Hauríem d'aprendre d'això i aplicar-ho ràpidament, com deia també ara doncs, la Gemma, doncs, a la propera Festa Major de Mirassol. Tot i que a la Festa Major de Mirassol tampoc hi ha actes super multitudinaris, potser l'acte més multitudinari és potser les habaneres del darrer dia, el pregó, tot i que en aquest cas hi ha un concert, això és nou, però tampoc acostuma anar a molta gent. Però jo crec que a la nit, doncs mira, sembla que les coses són com més difícils de controlar. Durant el dia de la Festa Major jo vaig anar a molts actes i era molt diferent, vull dir, clar, cadires realment separades, tothom respectava els seus llocs, aire lliure, etc. Però la nit, doncs mira, va ser més complicat i la prova és aquesta, que els contagiats són gent no vacunada. Vull dir, simplement dic això, que hem de prendre reflexionada d'això i fer-ho millor, simplement.
Molt bé. Gemma, ara et dono veu com a al·ludida, però li toca ara al Marco i acabem aquesta primera ronda. Marco, digues.
Sí, no, breument. A veure, jo subscriuria les paraules de la responsable del CAP de Sant Cugat, que ja ha fet declaracions a TV3, ha fet declaracions als mitjans locals, i parla d'una qüestió multifactorial. Vull dir, no és una qüestió de si s'han fet més o menys concerts, ha coincidit l'auge d'una variant que és altament contagiosa en aquestes setmanes, va començar a aparèixer a Madrid, de fet, ara farà potser gairebé un mes, i ja van dir, això s'estendrà com la pólvora en els propers dos mesos, i bueno, ho estem veient, i al final les qüestions multifactorials, la més important, jo crec que el col·lectiu no vacunat és el que està tenint molta més mobilitat i relacional, i al final, doncs, amb una variant molt contagiosa i gent no vacunada, doncs, dos mesos, quatre, vull dir, és bastant evident, potser ens haguéssim hagut de plantejar obrir vacunació a aquest col·lectiu abans d'entrar a l'estiu. No sé si hi havia capacitat o no de fer-ho, però bueno, totes aquestes reflexions a posteriori sempre són molt més fàcils de fer, no? Potser no pensàvem que la variant aquesta provocaria això. Jo crec que hem d'estar mantenint certa tranquil·litat també, en el sentit de que els ingressos hospitalaris no són tan elevats com abans, no? Com estàvem acostumats a veure'ls amb dades com aquestes, diguem-ne, com amb dades preocupants com aquestes. Evidentment, l'extensió de la proliferació d'aquest virus no és bona en cap dels sentits, per molt que no mori gent, perquè això permet doncs, que hi hagi noves variants, i això justament és el que hauríem d'impedir, no? Que no hi haguessin més variants, i si s'ha de conviure amb això, amb vacunes anuals, una mica com la grip, no? I normalitzar aquesta malaltia, doncs el més important és que puguem vacunar la població el més aviat possible. Llavors, des d'aquí també dir a qui no estigui vacunat encara que demani cita. És cert que és complicat, però bueno, s'ha d'insistir. Jo porto la primera i estic frisant perquè em posin la segona i que no passi res entremig. I bueno, poca cosa més.
Molt bé. Jo ahir vaig rebre la segona, just ahir. Gemma, respon al Josep Maria.
No, i el Francesc, vale? Vaig una mica, m'he anat anotant coses, però em pensava que acabava el Josep Maria per aixecar aquest la mà. A veure, diverses coses. El Francesc apuntava que era necessari doncs, tenir aquests punts de cribatge. Una de les qüestions que va plantejar l'alcaldessa, no? El conseller va ser de nou facilitar i possibilitar que qualsevol espai municipal que sigui necessari doncs, per fer aquests punts de cribatge o fins i tot ampliar i facilitar un espai de vacunació massiva, així doncs, que de nou ens posàvem a disposició per facilitar-lo. El conseller va dir que, bueno, que semblava que es tenia tot organitzat a nivell territorial amb aquests punts de vacunació, sobretot i estava molt estructurat i ara les farmacèutiques estan responent amb els nombres de vacunes que diuen que entregaran i és així, amb la qual cosa sembla que la part de vacunació doncs ja està organitzada i ja està ben dimensionada. I la part del cribatge és el que sí que ens va traslladar, doncs, que prenia nota per veure si podíem facilitar, no?, doncs, aquesta detecció el més acurada possible. Ens va dir, bueno, li va dir a la Mireia que ho valorarien i que ens donarien una resposta el més aviat possible. Val? Però que sapigueu que és certament, no?, com plantejava el Francesc, doncs, també s'està valorant aquesta possibilitat d'arribar a fer cribatges a la nostra ciutat i entenc que a d'altres, com deia, no?, una dimensió doncs, segurament superior a 50.000 habitants. Això d'una banda. D'una altra, el Marco també ha fet la frase, no? Ara, a tot el passat, diguéssim, és com molt fàcil de dir, doncs hauríem d'haver fet coses diferents. El que ens estan traslladant del Servei d'Epidemiologia és que la culpa, diguéssim, no és de la Festa Major aquí a Sant Cugat, Penseu que van acabar cursos, es van iniciar viatges a final de curs, es va, no? Cursos en general, per dur universitaris, de l'ESO, de batxillerat, finals de selectivitat. És a dir, que tenim una ciutat, com deia a l'inici, amb capacitat de mobilització, també més enllà de Sant Cugat, i això doncs, possibilita que hi hagi aquests punts de contacte, de relació i tal, doncs, que segurament ha fet que hi hagi més contagis en aquesta línia. El Servei d'Epidemiologia, però, que justament vaig parlar amb ells ahir, feia una mica més de, o vinculava més aquests contagis també a la relació que puguin tenir potser els joves. Parlo ara dels joves perquè és on s'estan donant més casos, però en espais tancats. I llavors aquí que ho vinculaven també de la possibilitat d'anar tancant, com ha plantejat també el Francesc, no? que ja s'estava publicant aquest oci nocturn. És una mala passada també per aquests negocis, però alhora doncs, veient d'on venen aquests focus doncs es fa de nou una passa enrere en aquest sector per a veure si podem doncs, estabilitzar una mica les dades i a partir d'aquí veurem com es reprèn tot això. I evidentment nosaltres doncs, amb les festes que queden de barri doncs, seguirem amb la màxima rigorositat les directrius, diguéssim. A la festa major d'aquí de Sant Cugat eren les que eren amb les millors condicions, diguéssim, per poder fer aquests concerts, eren a l'aire lliure, vam indicar que s'havia de fer ús de la mascareta, amb les cadires cada vegada no, es recol·locaven, perquè ja sabem que les cadires es mouen, no? Com deia el Josep Maria, i es van moure, i d'aquí que repetíssim el missatge a l'inici de cada concert, a l'inici de cada activitat, doncs per sensibilitzar al màxim. Prohibir treure's la mascareta quan ja no hi havia la indicació, tampoc ho podien fer. Era una recomanació. Llavors, aquí també tenim algunes limitacions. Llavors, per això repetíem, insistíem i tal. Ara la situació és la que és. Qui ho està patint més segurament són els metges i infermeres de l'atenció primària, que és on està realment tot tensionat i estan fent mans i maneres doncs, per fer tot aquest, les proves de PCR i donar els resultats el més àgil possible, però una mica volia posar en context tota la situació, tota la informació que ens ha anat traslladant tant Salut Pública com Epidemiologia, justament perquè tinguem la radiografia el més àmplia possible del que ha anat passant a la ciutat. Tot i així, doncs això, seguim endavant, seguim amb aquesta mirada no, per poder recuperar vida i que és molt necessària perquè no n'hem parlat gaire, però a nivell de salut mental i de benestar emocional, jo crec que aquí tots i totes haguéssim, prèvia festa major, prèvia la revetlla, prèvia, tots en teníem moltes ganes i ho hem agafat amb ganes també, aquesta possibilitat de sortir al carrer, de tenir activitats, de retrobar-nos fins i tot amb persones conegudes. Per tant, bueno, doncs aquest equilibri potser se'ns ha desmadrat en alguns àmbits, però era molt necessari també per tota aquesta vessant emocional i també la laboral. Perquè penseu que darrere de cada concert hi ha un munt de persones que hi estaven treballant a nivell de tècnics, de so, de llums, els músics mateix, bueno, tota la dimensió no, del que hi ha al darrere de la festa major, doncs també ha possibilitat que hi hagi aquesta tasca i aquest treball en definitiva per garantir una estabilitat amb aquestes persones.
Moltes gràcies. Gràcies, Gemma. Josep Maria?
No, sí, breument, perquè heu dit l'expressió toro pasado, però jo crec que és bo en qualsevol activitat, però no només de festa major, sinó qualsevol cosa a la vida. Vull dir, jo crec que és bo fer balanç per dir, mira, això ho podem millorar, això ho podem fer d'una altra manera. Vull dir, clar, també és una visió que tens. No sé si vosaltres vau estar o no vau estar en aquests concerts i vist el que vau veure, si ara ho tornaríeu a fer. Jo us preguntaria això, ho tornaríeu a fer vist el que vau veure, el que vau viure, ho tornaríeu a fer? I us diré una altra cosa. Em consta que hi ha tècnics de l'Ajuntament de Sant Cugat que van recomanar que aquests concerts no es fessin. Vull dir que una mica d'avís d'advertència n'hi havia, eh? N'hi havia.
Gemma i Marco?
És que jo ja entenc que es faci aquesta recomanació. El que passa que al mateix temps No vull caure ni molt menys en una situació de apa, que passi el que sigui, ni molt menys, perquè vam procurar ser rigorosos i fer les coses que es podien fer i com es podien fer.
Si això no ho discuteixo, tot... Gemma, això no ho discuteixo. Això ho tinc claríssim. No t'ho discuteixo,
No, però quan entrem en diàleg, si més no, és evident que hi ha coses que Ara, veient com va anar, segurament faríem diferents. Al mateix temps, ho van plantejar la ciutat amb molta tranquil·litat, perquè era el que es podia fer i com es podia fer. I així ho plantejàvem. Després hi ha coses... també hi ha de dir una altra cosa, però tampoc es podia estar pel carrer menjant i bevent temps enrere i la gent doncs, anava pel carrer menjant i bevent. Llavors, aquest punt d'equilibri i aquesta... Nosaltres el que hem procurat era facilitar al màxim, perquè hi ha hagut molta gent també que ho ha estat fent de meravella. Llavors, que uns pels altres no tinc la possibilitat ni de participar-hi, doncs, bueno, com deia, aquest equilibri és el que havíem de trobar, és el que havíem de garantir. Els tècnics s'hi van deixar la pell també perquè tothom mantingués la mascareta, s'anava recordant, s'anava dient... Bueno, vam fer tot el que podíem i segurament bueno, es podria fer, sempre es pot fer més. Doncs, val, assumim això, però amb tota la tranquil·litat de que no vam plantejar res que no es pogués fer en aquell moment i que calia fer-ho. Això també és important posar-ho de manifest.
Marco?
No, jo molt breu. O sigui, no es va fer res que no es pogués fer. Avaluar, després a fer coses, està molt bé, està perfecte. Com diu la Gemma, ara mateix, vista la situació, segurament no s'optaria per fer coses en aquest nivell. En aquell moment no puc respondre el mateix perquè no teníem aquesta situació i també m'agradaria dir-vos que no sé si estem tan avaluant honestament en una tertúlia política, no? amb aquella confiança no quasi tècnica del que va passar i tal, sinó que aquí s'està fent bastanta política i ja esteu fent oposició i és normal que ens plantegeu aquesta dicotomia, no? O si ara ho tornaríeu a fer igual. Fins fa no res ens estàveu demanant quantes coses s'havien de fer pels joves, quantes activitats havien de fer la nit o no, o que si estaven fent botellons i els havíem d'evitar proposant activitats. I ara ens esteu dient que perquè si tornaríem a fer les activitats de festa major. Insistir també que aquest brot comença amb la finalització dels cursos. És que no és una qüestió de festa major. A festa major ja estàvem veient els resultats de la finalització dels cursos. O uns pocs dies després, vull dir que al final, sí, evidentment que avaluem, però també una mica de situar-se no sé on toca.
Molt bé. Francesc, vols afegir alguna cosa o canviem de tema?
No, aviam, és a dir, sempre quan hi ha festa major, doncs, bueno, tot se'n va una mica a vegades de mare i a vegades doncs, no és fàcil de saber doncs, que el que podria passar, no? És a dir, jo crec que no sabíem ben bé quina situació doncs, ens trobaríem. La situació doncs, durant la festa major doncs, no era tan complicada com amb la que estem ara i, per tant, doncs, es va permetre doncs, bueno, fer aquest tipus de concerts, aquest tipus d'actes, que ara mateix jo crec que no es podrien haver fet, no es podrien celebrar i, per tant, doncs, hem d'aprendre no? d'aquelles coses doncs, que es van fer i creiem doncs, que van produir doncs, podem pensar que hagin produït algun brot, doncs intentar mitigar i per les festes majors o actes que hi hagin, doncs evitar això i anar amb més cura, és a dir, tota la gent que estigui allà treballant per el tema dels aforaments doncs, ho tingui més present i com a ajuntament doncs, treballant això, en que es compleixin doncs, tots els protocols i evitar doncs, imatges doncs, que no volíem veure.
Molt bé. Sí, Gemma, un últim apunt.
Sí, l'últim punt. Sí, sí, sí. Jo no voldria que perdéssim de vista que les dades són de país. És cert que Sant Cugat més, perquè segurament som la ciutat de les més joves, però som situació de país. És a dir, la festa major de Sant Cugat no ha repercutit en tot el país. I aquesta és una dada que per mi és important. S'ha generat més contagis, sí. Aquí tenim més quantitat de joves, per això segurament hi ha més casos. Però que la mirada la fem també una mica al nostre entorn, bueno, el Francesc ara plantejava també de què és el que faríem o què deixaríem de fer fins al dia 9 encara es podrien fer els concerts tal com els hem plantejat, amb la qual cosa si avui, per exemple, hi ha algun municipi que té previst un concert de 3.000 persones a l'aire lliure, amb distanciament, etc., encara el pot fer. Vale? Serà a partir del dia 9 que serà la restricció de per més de 500 persones amb testos antígens, etc. Vull dir que la situació és la que és. Per tant, bueno, malgrat les xifres, les limitacions i restriccions arriben també quan arriben i quan es poden assumir. De totes maneres, jo crec que Malgrat aquests casos, crec que podem fer una molt bona valoració de la Festa Major. Va haver-hi un munt d'activitats, va haver-hi gent que va sortir al carrer. Com deia abans, la gent ha pogut gaudir durant el dia, durant la nit, de la celebració de les activitats que s'han realitzat. Molta gent amb molta rigorositat, que aquesta és la gran dada, crec. I els casos, com deia abans, vinculats a grans concerts aquests que potser ens han fet patir o ens han fet veure alguna imatge que ens desorientava una miqueta de què està passant, no estan donant xifres de contagis gaire elevats, potser perquè era l'aire lliure, i això és una de les coses que sí que teníem clar que volíem garantir, que aquests concerts doncs, es feien a l'aire lliure per evitar al màxim aquestes situacions. Vull dir que la mirada prèvia per garantir que tot ho fèiem el millor possible amb aquesta previsió i amb aquesta prevenció, sobretot per evitar aquests contagis, ja la vam fer. I sembla, per les dades que em van traslladar ahir d'epidemiologia, doncs que no són els punts de contagi més importants que hem tingut a la ciutat. Ja crec que això també és importantíssim que ho sàpiga la ciutadania, perquè sembla que ara tot surt de la Festa Major. I en cap cas, com deia el Marco, des de l'inici, des del final de cursos diversos, ha estat quan hem anat iniciant tots plegats amb aquesta relaxació i amb aquests punts de retrobament d'una altra manera més distesa. I a partir d'aquí, ja us dic que abans Sant Joan Salut ja deia comença a haver-hi un repunt, haurem de fer seguiment, haurem de veure què és el que està passant i certament continuar creixent. I a partir d'aquí doncs veure de quina manera doncs, es pot anar avançant amb aquesta vacunació i amb aquesta rigorositat amb altres activitats que anem plantejant.
Molt bé. Doncs moltes gràcies. Canviem de tema, anem a la política, perquè ahir es va conèixer una sentència del Tribunal Suprem en relació a una polèmica que va haver-hi a l'Ajuntament de Barcelona amb la retirada del bust del rei, i el Suprem ha dictaminat en relació a això una ordre de recordatori a tots els ajuntaments de l'estat espanyol, no? I els recorda l'obligació a tots els ajuntaments de tenir una efígie, una imatge, en aquest cas del rei Felip VI, en un lloc preeminent de la sala de plens. Ara mateix a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Cugat no hi ha cap imatge del rei. Ahir el Partit Popular va fer un tuit de seguida per dir recordar a l'Ajuntament: ep, veieu això, heu de tornar-lo a col·locar. La vostra opinió i què hauria de fer l'Ajuntament en aquest cas, si recorre, estirar els límits al màxim, el que considereu. Si vols, comença tu mateix, Josep Maria.
No sé si el Tribunal Suprem concreta les mides d'aquesta foto, potser podria ser una foto molt petita.
Diria que sí,
O com fa... o el lloc...
Exacte.
O el lloc preferent, també parla d'un lloc preferent. No sé, també es podria estudiar quin és el lloc preferent. Es podria posar, doncs, darrere l'escut de l'Ajuntament que hi ha darrere, doncs, de l'alcaldessa, no? Allà amagat. No, ara en sèrio. Nosaltres el rei no ens representa i, per tant, hauríem de treballar, recórrer, fer el que faci falta, doncs, per no penjar aquesta imatge que no toca, sincerament.
Molt bé. Marco?
No, la veritat és que jo no ho sabia, m'acabo d'entrar d'això i és que no m'importa. O sigui, en sèrio, políticament el rei no hauria de ser rellevant ja a les nostres vides com a institució anacrònica, corrupta, com hem vist darrerament, i ja quasi rozando la cutrez, jo crec, vull dir, una institució totalment fora de lloc. Crec que l'Ajuntament, evidentment, no hem de donar un lloc preferent a la figura del rei, però perquè políticament estem a una fase superior a això. O sigui, el rei ja està. Vull dir, estaria bé que estiguéssim podent parlar d'una república aviat i no d'aquestes coses on fer política, bananera, diguem-ne. No m'estendré perquè és que...
Però sabeu perfectament que aquest tema, igual que la pancarta dels presos polítics, serà un tema, t'agradi o no t'agradi, ens agradi o no ens agradi, serà recurrent, hi haurà uns partits que diran que sí que s'ha de posar, hi haurà resolucions, vull dir que, ja t'entenc, Marco, però vull dir que t'ho pregunto perquè és evident que tard o d'hora n'haureu de parlar. Gemma.
Sí, es fa una mica difícil, no?, donar-li importància a aquestes coses quan no tenen gaire rellevància per nosaltres. Bé, aquí a l'Ajuntament encara no hem rebut cap notificació. En el moment en què rebi, doncs, farem com en altres ocasions, no? Els serveis jurídics ho estudiaran, valoraran i tal, però és evident que per nosaltres no té cap rellevància. A més, un rei, com deia el Marco, no?, amb aquest bagatge, amb aquest passat, amb tantes situacions corruptes i fins i tot amb un menyspreu absolut cap al poble de Catalunya, no? Doncs no creiem que tingui ni l'oportunitat, no hauria ni de tenir l'oportunitat de presidir, doncs, aquestes sales de plens que són tan importants i són representació del poble, no? Un poble que ha menystingut i ha menyspreat, i estic pensant molt amb el 3 d'octubre, amb aquelles declaracions, però en tantes altres ocasions. Per tant, per nosaltres no és important, ja veurem què és el que toca fer, però comparteixo amb el Josep Maria que si les dimensions no són gaire importants, doncs potser una fotocarnet ja farem, oi? No sé, ja veurem de quina manera s'ha de veure, però vaja, que per nosaltres farem tot el possible perquè no hi hagi de ser aquesta fotografia, perquè no ens representa.
Molt bé. I Francesc, per part dels socialistes?
Bé, bueno, si la sentència judicial és ferma, doncs l'Ajuntament haurà de catar-la, no?, i veure, doncs, com pujar, doncs, aquesta imatge del rei Felip VI a la sala de plens. Sí que és cert que en l'Ajuntament, el nou Ajuntament, que em sembla que fa uns 15 anys que hi és, mai hi ha hagut, que jo recordi, una imatge del rei. Sí que a l'antic Ajuntament, als inicis de la democràcia, doncs sí que hi havia la imatge del rei presidint la sala de plens, no? Per tant, no, ja s'ha posat a vegades, doncs, la imatge del rei en la sala de plens, en aquest cas en l'antic Ajuntament, en aquest no. I si, com deia, doncs, al final, doncs, és una sentència judicial que l'Ajuntament ha d'acatar, doncs veurem, doncs, on queda instal·lat la imatge del rei, no? Doncs hi ha una cantonada, això. Doncs les persones expertes en protocol, doncs crec que són les que hauran de decidir més o menys on donar la seva opinió, no? Això és un tema a vegades com molt, molt simbòlic, molt, molt protocolari, no? Com el tema de les banderes, doncs hi haurà gent, doncs, que es senti representada, hi haurà gent que no, però bueno, quan són temes d'aquests a vegades judicials que t'obliguen, doncs l'Ajuntament, doncs, ha d'acatar. I és un tema, això, no?, que afecta, doncs, no només a l'Ajuntament de Sant Cugat, sinó que afecta a tots els ajuntaments, i per tant, doncs, crec que en les properes setmanes, doncs, veurem posicionaments diferents de tots els ajuntaments i veure com s'ho munten, no?, doncs, per posar la imatge del rei.
Sí, em sembla que la sentència del Suprem el que venia a fer és, diguem, la llei és la mateixa, és a dir, ja existeix el reglament que ho diu, és a dir, no està fent un reglament nou, però simplement reforça i mira de tapar les vies, diríem, legals que alguns ajuntaments havien intentat fer servir per evitar de posar la imatge, no? I ha anat posant barreres a tots els diferents escletxes legals que havien trobat altres ajuntaments i deia, no, això és una norma de rang superior, qualsevol cosa que decideixi un ajuntament està per sota d'aquesta decisió que prenem ara, per tant, etc. Bueno, se'n parlarà, és un tema protocolari i llàstima que avui no hi ha el Sergio Blázquez perquè segurament, diguem, tindria una opinió molt clara en aquest tema i sabríem que... Digue'm, Gemma, sí?
Puc fer un apunt? Perquè ara, mentre et sentia, pensava que greu que tinguem el Tribunal Suprem dedicant-se a aquestes qüestions quan tenim un... Bueno, quan l'estat espanyol, no?, està com està, i tantíssimes situacions molt més greus que s'haurien de gestionar i de tractar amb més aprofundiment i quan estem, doncs, això, no?, batallant o estan batallant per garantir que hi ha una imatge d'un rei. Diu molt també de quina és la mirada i la voluntat d'aquest Tribunal Suprem, no? I fa una mica de llàstima doncs que s'estiguin dedicant esforços tan intensament per garantir aquesta fotografia en comptes de qüestions més de fons, potser, com seria el garantir, doncs, el dret a l'habitatge o altres qüestions que potser s'hi podria arremangar i veure de quina manera realment podem garantir, doncs, aquestes necessitats tan essencials de grandíssima part de la ciutadania. I també això, que és que et sentia i pensava, mare de Déu, com ens hem de veure, no?
Josep Maria, sí?
Sí, sí, totalment d'acord amb el que deia la Gemma. Em afegeixo una cosa més, eh? A banda del tamany i del lloc preferent, no sé si també està obligada a quin tipus d'imatge, vull dir, o la imatge la podríem decidir nosaltres, perquè hi ha moltes imatges curioses, no? Vull dir que no sé, podria estar amb el seu pare també, eh? Una imatge curiosa, el pare i el fill, vull dir, per favor, és que no toca. No toca. Prefereixo fer broma, la veritat, no toca.
O com el seu predecessor al Coi, també podria ser una opció, eh? Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre. Fins aquí la tertúlia del Gall del Monestir. Ens retrobem la setmana que ve, que serà l'última tertúlia d'aquesta temporada. La setmana que ve, el 14 de juliol, serà l'última tertúlia, perquè el dia 19 començarem la programació d'estiu aquí a Ràdio Sant Cugat, en connexió amb tota la xarxa de ràdios locals de Catalunya. Per tant, moltíssimes gràcies. Si no ens veiem la setmana que ve, molt bon estiu que tingueu, i ens retrobem al setembre. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu, gràcies.
Adéu, bon estiu.
Adéu, bon dia.